El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Bon dia, matinets. Com esteu? Avui és dilluns, 16 de febrer.
Dilluns una vegada més,
eh? És dilluns una vegada més.
Ai, n'estic farta. Quan aturarà això? Des dilluns.
Algun dia. Algun dia aturarà Cristina Ramon. Bé, ja heu sentit a Cristina Ramon, jo som en Vicent Tur. Els dilluns és un dia que és necessari. I això és com
està en el calendari,
això és
el que
toca. Això és com es bé i es mal. Vull dir que es bé no tindria sentit sense es mal,
ja.
Saps? I es divendres no tindria sentit sense es dilluns.
Supos que sí, supos que tens raó, Vicent Tur.
Jo crec que és així.
I Riera.
Els Turs no tindrien sentit sense Riera.
Claro.
Molt bé, avui farem el programa. Entra en Cristina, jo som en Vicent. Entra en Pablo Morganti, estan els controls tècnics. I també estaran per aquí en David Ventura, Irene Roig Francolí, en Sergi Torres. A més, estem contents des dilluns perquè és el dia per parlar de videojocs, que un torna un poc a sa infància, a sa adolescència, a sa joventut, encara que jo vaig a jugar a videojocs crec que fins als 40 anys. Ben bé.
Sí, es pot tornar a sa època que es vulgui.
Sí, avui en dia realment es pot fer llarg, lo dels videojocs. Tindrem sa secció Ready Player 3, com dèiem, sa secció Cantant sota la dutxa, sa secció de notícies increïbles, no m'ho puc creure. També tenim unes notícies del futur passat, de ciència i tecnologia, i alguna coseta més fins que siguin les 7 del matí i arribis informatiu aquí, a IB3 Ràdio.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui és Sant Onèsim, bisbe, Santa Juliana, això de com està Castella Juliana, doncs això, verge i màrtir, Sant Honest, alerta, i Sant Porfiri, màrtir, a l'Àsia Menor, però... Et preocupa el canvi climàtic, a tu, Vicent?
Allò, la veritat és que sí, no ho dic irònicament, sí,
sí
que
no?
Em preocupa. Sí.
Idò,
sí. A més, és que crec que es nota, realment.
Home, clar,
s'està
notant. Idò, un 16 de febrer de 2005 va entrar en vigor el conegut com a Protocol de Kyoto, el primer tractat internacional per reduir els gasos d'efecte hivernacle.
El protocol de Kyoto va ser impulsat per l'Organització de Nacions Unides. Els governs signataris pactaren reduir en un 5,2% les emissions contaminants entre 2008 i el 2012. I es va arribar a complir aquest protocol, us preguntareu. S'ha de dir que en alguns casos sí. Per exemple, la Unió Europea es varen superar amb escreix els objectius que marcava aquest protocol. Altres països, però, com Canadà, varen sortir del protocol per incomplir-lo i altres, com els Estats Units, mai no el varen arribar a firmar. Ni amb Donald Trump, ni amb Obama, ni amb Clinton, ni amb ningú.
En conjunt, països en creixement com la Xina o els propis Estats Units han emès tants de gasos que no compensen la reducció que s'ha aconseguit a altres bandes del planeta. I així va el món. Mm. Va tan malament que mos dona febre.
Tu no saps el que jo sento, tu no saps què passa amb mi. Tant si veig com si en tu penso, sento una cosa que no sé com dir. Em ve una febre, quan t'enyoro, febre, quan t'aquí davant.
Un 16 de febrer, però de 1932, va néixer a Nova York Otis Blackwell. És l'home que va compondre alguns dels èxits primigenis del rock, encara que no els va interpretar, com per exemple aquest Fever, que ara escoltes en sa impagable versió del mallorquí Guillem de Fac. Otis Blackwell també és autor d'alguns dels èxits de Elvis Presley o del famós Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. La previsió dels temps tant et pot deixar fred com donar-te febre. De quin tipus serà avui?
Febre tot el dia i febre al mig en blanc. Tu no saps el que jo sento, tu no saps què passa en mi. Tant si veig com si t'ho penso, sento una cosa que no sé com dir. Escolta, estimada,
però avui de dilluns encara aquest vent coarrinatge una miqueta. Entendrem vent moderat de l'oest amb intervals de fort, intervals de nevolats mitjans i alts i temperatures en ascens respecte de les que hem tingut el cap de setmana. La temperatura prevista, per exemple, a Formentera serà una mínima de 13, una màxima de 19, a Eivissa 11-19, anem a Silla de Mallorca, una mínima de 12, una màxima de 19 graus. En el cas de, per exemple, Artà, la previsió supera els 20 graus, la màxima, una mínima de 11 i una màxima de 21, que són temperatures ja molt altes. En el cas de Silla de Menorca, una mica més contengudes, 11 graus de mínima a Mahó, 17 de màxima, 13 de mínima a Ciutadella, 18 de màxima.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Molt bé, nosaltres som un servei públic. Això de servei públic, la idea és molt àmplia. Vull dir, pot ser donar informacions rellevants del tipus farà una tempesta, estàvem en alerta taronja. Això és una informació de servei públic. D'acord? Però també pot ser subministrar en els nostres oients motius per aixecar-se amb alegria. David Ventura, bon dia.
Efectivament.
I afrontar els dilluns en millors condicions.
Bé, avui alegria no seria. Avui el que faig sobretot
seria
és...
Seria energia.
Pujar els decibels perquè la gent espavili d'una punyetera vegada.
Molt bé.
I per això ho he fet amb... Bé, si teniu ganes... No, encara que no tingueu ganes, ho heu portat remou. És com colpejar-se el cap amb una paellera. Perquè...
Ja tinc por.
Sí, no, he vingut amb un grup que acaba de néixer i que aposta pel noise, pel shoegaze i pels gèneres del pop més estripat i estrident dels 90s. Són uns tinerfenys que es fan dir Duele i que acaben de publicar un EP que es diu Vacaciones Químiques, que és la seva carta de presentació. Ara, de què rius?
Del títol del disc.
Sí, no? Ara han tret un single en què uneixen forces amb un altre element emergent de l'escena underground, que és una Sabrina Palau, però que no és una senyora, és un senyor, i a més argentí. Sabrina Palau
és
el pseudònim artístic de Salvador Petinici, que és un llinatge molt argentí, com pots comprovar. Lletres apriments, emos, que revolquen el fang de la melancolia fora de si. Perfecte per començar un dilluns. Aquesta cançó es diu... Fui feliz.
Endavant.
Jorge. vostres ràdios. Participació. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready Player 3.
Molt bé, doncs a parlar de videojocs en aquesta hora de matí. Una hora sorprenent per parlar de videojocs, però clar, penseu que la gent que tenc amb jo a l'estudi, en Pablo Morganti, hola, bon dia, què tal?
Hola, bon dia, jo encara estic jugant, tio.
Clar, aquest
és que m'agafes jugant.
Aquest és el tema, i en Sergi Torres, clar, ells enganxen. És a dir, sí, ells estan a la nit i ja els hi va bé que sigui a aquesta hora el programa. Van d'empalme, sense que tingui cap tipus de connotació sexual.
No, tot el contrari, videojocs, tot el contrari.
Ells empalmen, saps?
Bon dia, Vicent.
Bon dia i salut. Com estàs?
Tot hora és bona per parlar de videojocs.
Tot hora és bona també per parlar de videojocs. I per empalmar la nit amb el dia, també. Mm. Que és el que fem nosaltres, empalmar la nit i el dia. Sergi Torres, què te contes? Què tal?
Pues ja ho havíem parlat antes d'aquesta parada tècnica que hem donat de vacacions, entre cometes. Que Nintendo tenia que mullar un Nintendo Direct amb novedats i contar-nos una mica què estava passant en Switch 2 i que anava a sortir aquest any, perquè el calendari estava una mica buit. I ha estat dit i fet. Nintendo va anunciar un Nintendo Direct, en aquest cas va ser un Partner Showcase, que ve a ser un vídeo dedicat a aquells socis col·laboradors, o sigui, a jocs no desenvolupats per Nintendo, però que s'hi surten per les seves plataformes. I el dia escollit va ser el passat 5 de febrer. Es ve que no va haver-hi cap exclusiu de renom, ninguna nova IP o ninguna sorpresa significativa, però hi ha que reconèixer que a poc a poc el catàleg de Switch 2 es va nutrint amb els millors títols multiplataforma dels darrers anys i també de multiplataformes actuals. Igual no tots, però sí que tenim alguns casos, com per exemple Pragmata o Monster Hunter Stories 3 de Capcom, que sortiran a la vegada que les versions de les consoles majors.
Tu et preocupa el tema catàleg de la Switch 2?
I em segueix preocupant.
I et segueix preocupant. Però, això t'anava a preguntar. Si
però
ja,
almenys
si
hi ha brotes verdes. Brotes verdes.
Si trobaves que ja ho havien encaminat.
Ja veurem, perquè també és rumoratge que hi haurà un altre Nintendo Direct, però dedicat als títols exclusius i fets per Nintendo. I aquí veurem una mica més quin és el planning de 2026. Però bueno, per ara, almenys, brotes verdes. I bueno, es van anunciar unes quantes cosetes, però jo personalment m'agradaria destacar un dels millors jocs dels darrers anys que arribarà ara a Switch 2, que és Final Fantasy VII Rebirth.
It's upon us. The reunion. When worlds merge. Good, Aerith. Pray.
What happened to this place?
The world's ending. That's what everyone's saying.
Aerith!
Aerith!
Come on! Now!
Això sona poc Nintendo.
Això és una Final Fantasy.
Clar.
Això és una música mítica de combat de Final Fantasy. De fet, ja sabeu que Final Fantasy VII va ser la introducció dels RPGs, dels JRPGs a Europa, a Espanya. De fet, Final Fantasy VII, tots els guerrers dels 90, era com... Oh! Clar. Saps? La segunda venida de Jesucristo.
Mm. Clar, i anaven per el número 7. O sigui, allà ja tenien uns quants.
Sí, i de fet diuen que els millors eren els de Super Nintendo, que el 7 està bastant bé, però no és el millor. Però bueno, va ser que ens va arribar a nosaltres. I la reimaginació d'aquest joc s'ha dividit en tres parts, una trilogia, i la segona part continua ara a Switch 2. Ja va sortir el mes passat, la primera part, que havia sortit originalment a 2020 o 2021 a Play 4, aquesta segona part havia sortit fa dos anys per Play 5, i ara mos arriba aquí a tant a Switch 2 com a Xbox Series, que encara que sigui un direct de Nintendo...
Però la tercera també... part no ha sortit en joc.
No, la tercera part es parla de llançament simultani per 2027, encara per confirmar, no té ni títol.
Vale.
Per això és el que es diu, que sortirà per totes les que han sortit la primera i segona part, 2027.
Vale.
I aquí el que mos tornava a posar en la pell d'en Cloud i els seus companys, que després dels esdeveniments de Remake, que és la primera part, es troben fora de Midgar, el desconegut món exterior. Tindran que explorar i descobrir els misteris del seu planeta, també explorarem el passat de Cloud i la seva relació amb l'antagonista del joc, Sephiroth, que és un dels villans més carismàtics i memorables del món dels videojocs. Jugablement, el joc és una mica un més i millor del que ja va ser la primera part, amb un sistema de combat que mescla el temps real amb comandaments estratègics, oferint combats dinàmics i tàctics en el mateix temps. Tot això mentre programem aquest gigantesc món obert, pla de saquets que trobar, missions secundàries, minijocs, col·leccionables i un llarg etcètera. Sortirà, com dèiem, per Switch 2 i Xbox Series el proper 3 de juny.
Molt bé. Ok, idò, Nintendo, que es reanima, com un dels videojocs que té previst en Pablo Morganti, com un dels llançaments que té previst.
Reanimal.
Que també va de reanimació. Ja te l'has comprat, a Nintendo, o no?
La tinc des del Black Friday, que me vaig comprar una oferta per 450€ amb el Mario Kart, i encara no l'he tret de la caixa, tio.
Però què dius?
T'ho promet.
T'anava a preguntar com anava.
No l'he tastat. Igual ni funciona i tinc que fer un procés de reclamació a Amazon, saps? Però no l'he tret de la caixa encara.
I
no
això
tinc
per
un...
què?
Perquè també tinc que fer passar els datos de la Switch 1 a la Switch 2 i m'ha donat pares i no he arribat a fer-ho encara.
Ai.
I tinc una llista...
Tan complicat és.
Després, fora de càmera, t'explic per què. Micròfon tancat.
Molt bé, perfecte. És una qüestió personal, per tant.
Efectivament.
Molt bé. Perfecte. Més coses, Sergi.
Pues seguim una mica amb el que va anunciar Nintendo en el Nintendo Direct. I anem a parlar de Bethesda.
I was born 87 years ago. For 65 years, I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land.
Això de no poder fer ni transicions de Nintendo, de Switch, et passa perquè tens una vida massa intensa.
Sí, però ara la tindré una mica menys. Ara estiré més tranquil·let, Vicent, per desgràcia. Però bueno, anem a parlar de Bethesda. I Bethesda, com ja sabeu, ha estat una de les companyies occidentals més importants del món dels videojocs, especialment en el que en els RPG occidentals es refereix. Són els creadors de The Elder Scrolls, de Fallout... I, donat que els seus jocs sempre han estat molt exigents en quant a lo tècnic, i també per falta d'optimització, en moltes ocasions no han sortit per plataformes de Nintendo, que acostumen a ser menys potents que la competència. Pues parece que en aquesta ocasió, la Switch 2 sí que és prou potent com per poder moure els seus jocs, el qual, sumada a la nova política multiplataforma de Microsoft de treure els seus títols pel màxim número de plataformes possibles, recordem que en el 2020 Microsoft va comprar a Bethesda, que va ser una d'aquelles compres tan sonades que van comentar en aquest programa, pues ha propiciat que els seus tres jocs més importants de l'any passat arribin a la Switch 2, que són el Fallout 4 Anniversary Edition, que van parlar també en aquest programa, el remaster de Oblivion i el Indiana Jones i el Gran Círculo, que ni me'n recordava que era de Bethesda, però ho és. Pues aquests tres jocs arribaran a l'llarg de 2026 per Nintendo Switch 2.
Molt bé.
I fins aquí el que refereix en el Nintendo Direct, que en realitat podríem tirar més desfil, perquè hi ha un parell de títols interessants, com els Orbitals, també el que anaven a treure més cosetes de Capcom, però al final jo crec que amb això per aquest programa en tenim prou.
En tenim prou. En tenim prou, molt bé. Faràs en el pròxim programa alguna cosa més sobre...
El programa que ve ens tocarà parlar de Sony, perquè han fet un State of Play, també ho tindrem que comentar.
Molt bé. Alguna cosa més, Sergi?
Per ara crec que
aquí ho deixam.
Sí.
Aquí estam.
Aquí estam.
Ja està.
Ja està.
No en parlem més.
I se n'en fas mal al cor.
Anem amb els llançaments.
Vinga, pues, Ido, pues, com m'has dit abans, comencem amb un títol que es diu Reanimal.
Reanimal, de reanimar o de...
No ho tinc molt clar.
O d'animal, no ho tens molt clar.
No ho tinc molt clar. Jo crec que és més tirar per animal, com animal una altra volta,
sí,
que no per reanimar, perquè no té molt de... O sigui, no surten zombis, no sé.
Hi ha una pel·li dels 80 que es deia Reanimator.
Reanimator, que és una història bona, curta de Lovecraft, de fet.
Sí, està inspirada.
Bueno, sí, està inspirada, sí, clar. Sí. Sí, és una pel·li de culte.
Pel·li de culte.
Sí, és una mena de Frankenstein, però no, no?
Sí, és molt divertida.
Mm, és divertida, no? És com d'humor negre, una miqueta, no? Sí.
Completament.
Bé, aquest joc és més... ja et dic, no crec que sigui de reanimació, crec que va més per la part animal, perquè és de la mà de Tarsier Games, que són els creadors dels excel·lents Little Nightmares 1 i 2, i el 3, encara que està en desenvolupament, està sent desenvolupat per un altre estudi, perquè, resumint ràpidament, Tarsier Games va canviar de desenvolupadora, i la desenvolupadora, que era Bandai Namco, va dir, pues ens quedem la franquícia. Mm-hmm. Així que, ara què? I la farem nosaltres. I està en desenvolupament per una altra companyia i bé, han tingut que retrasar el desenvolupament, no està anant bé, no sé què ha passat. Bé, no ens importa. Ens importa aquest joc que es diu Reanimal, que és un títol que eleva encara més el terror i l'obscuritat i els eleva a temes més adults, perquè Little Nightmares era una mica la...
Més infantil, sí.
Sí, una mica una casa de ninots amb terrors infantils.
Era molt xulo, aquest públic.
És, sí, és molt guai. Jo molt he vist... Guai.
I era un poc per tots els públics, sí.
Clar,
sí,
i és... Sí. M'agradava molt com... perquè clar, tu ets un nen, el Little Nightmares, ets un nen que està com en un món d'adults i sí, com reflexa el món d'adults com ho veu un nen. O sigui,
exacte,
tu veus una còmoda...
Un prisma d'esboix, sí.
Que no és que tingui quatre caixoneres, en té 20. Perquè un nen, quan ve una cosa així, és enorme per a ell, ve mil de caixoneres,
sí,
no sé.
Sí, sí, sí.
Té aquesta distorsió de les coses i, a part, són... diguem, les mostres que hi ha són una mica malsons de nin, no? Doncs aquí anem una mica a un terror, una obscuritat una mica més adulta, la veritat és que és una mica més malrullera, així com té una mica, és una mica més retorta. I se'ns proposa, en aquest cas, jugar amb dos germans, noi i noia, amb la possibilitat de jugar en cooperatiu. Començarem la nostra història en un precari bot de rems que ens portarà travessant la nit i la boira a una macabra illa on els nostres amics estan atrapats.
Oh, no!
Sí, una cosa és similar a la temàtica de Little Nightmares, una miqueta.
No, jo estava pensant en Ben Epstein.
Oh, no!
No! No, tio, no.
Ostres, no ho havia pensat, eh?
I ja m'ha vingut directe.
Un malson replet d'atmosferes asfixiants i situacions tenses.
No m'ho diguis. No m'ho diguis.
Sí,
és
sí.
Ja no puc desvincular.
Per lo que sigui, per lo que sigui. Sí, sí, sí. No? Repletes de això. Situacions tenses on haurem de cercar esperança en les pitjors circumstàncies. Corramos un estúpido velo. El sistema de joc és una mescla de plataformeig lleuger, sigil i puzzles, molt paregut a Little Nightmares, on cada escenari, cada habitació, cada travessera estan replets de detalls i compten amb l'estil visual característic de l'estudi, que la veritat és que és espectacular.
És
cada escenari o cada pantalla que passem és com un diorama en moviment, quasi. És espectacular. I clar, juguen molt amb les llums i les ombres i trobarem escenes desoladores, com centenars de maletes varades a una obscura platja baixa un precipici. Que, no sé, és com una escena que evoca un naufragi, una cosa així. No? Trens abandonats, però on haurem d'escapar de criatures deformes amb certa resemblança humana, amb proporcions deformades també, edificis abandonats amb fusta podrida, ponts de pedra gegantescos i sobrecollidors, i sobretot molts de monstres sortits dels traumes dels protagonistes que amaguen un passat obscur també. O sigui, no tot el que aparenta i totes les coses tenen així com una segona lectura i a part no parlen, com el Little Nightmares, és tot visual, no tens cap cosa escrita, ho has de
interpretar.
Diguem... Sí, interpretar tu mateix, no?, d'alguna manera. I es podria dir que innovar, Tarsier Game en aquest joc no innova molt, però sent ells els responsables de la franquícia original Little Nightmares i tenint el 3 expectatives variades perquè es veu en el seu desenvolupament, perquè no està sent molt fluid, pues té sentit que reinventin la seva pròpia roda i li afegeixin un toc més obscur i adult, a més del cooperatiu, que sí és una novetat en el seu cas, la veritat. Perquè el primer i el segon són d'un jugador només, crec. El tercer sí que és de dos jugadors, però clar, és un altre estudi. I això és la primera recomanació que tenim.
Molt bé, per quines plataformes surt? Quanta pasta costa?
Costava ja? 40 euros, no l'he comprat ja. Costa 40 euros, està per PC, PlayStation 5, Xbox Series i Switch 2, o sigui que, Sergi, te'l pots comprar.
Oh, molt bé. I mai jugar-lo, perquè no treurem
mai. Mai jugar-lo perquè encara no l'has posat en marxa. Ah, molt bé, Reanimal, i queda clar que no té res a veure amb Reanimator.
Crec que no, però
no,
ara,
no,
no, tampoc és...
No, aquest... pel que has comptat no té res a veure.
No, amb Reanimar, vull dir, perdona, amb Reanimar, no ho sé. Penso que no. No sé, no he jugat.
No hi té res a veure. És Reanimal d'animal.
D'animals.
De tornar a sa animalitat. I acabam, no sé si amb una...
Una cosa molt rara.
Una cosa molt rara, no sé si és romàntica, si no és romàntica... No
sí,
sé si és
podries, per... dir, podries dir que també
per
és romàntica.
Què vas fer per Sant Valentí?
Què vaig fer per Sant Valentí? Sí. Vaig fer un plan molt original.
Sí.
Vaig anar a la fèria.
Sí.
Vaig disparar a unes dianes i vaig agafar un os de peluix gegant,
sí,
i li vaig regalar a la meva nòvia. Així, a la Nòria, saps?
Que guai,
sí,
tio.
Sí, després van anar amb ball de graduació i tal, i sí, va ser molt guai, tio.
No m'ha crec res.
Jo és que quan
per què
dit,
no?
Quan m'has dit que havies encertat, que havies aconseguit el peluix, ja no m'ha creia res.
Ja, clar.
Tu no t'ho pregunts, Sergi, perquè el teu és massa bici.
Sí, talment.
Sí. Sí,
bici joystick.
És més fàcil preguntar, Sergi, què no vas fer el Sant Valentí.
És millor no preguntar-te. Sí, sí. No preguntar-te res. Molt bé, tot això és perquè aquest videojoc es diu Romeo is a Dead Man.
Yes.
En Romeo és un home mort.
En Romeo és un home mort i...
Que es mor, al final de... Vaig fer un spoiler.
Spoiler.
Si llegiu sobre de teatre, crec que hi ha alguna pel·li també. Vull dir, tant Romeo com Julieta, al final... Què?
Sí, la gran història d'amor de dos adolescents idiotes, m'encanta. Sí, o sigui, és que són molt idiotes. O sigui...
Bueno, no.
Sí, sí. No. Realment sí. O sigui, no és un exemple a seguir, realment.
No,
És amor, realment, amor desapassionat i amor que dius, no vagis per aquest camí.
Sí, sí, sí.
Però bé, i parlam d'una cosa molt rara que es diu Romeo is a Dead Man.
Aquest nen me m'escomen i assegureta un meix del xuxi.
Aquesta música no sé què, mira.
Que el Romeo Kent no t'ha de saber on vas de Shakespeare.
A veure. Uf. Jo et conto i ja traiem,
I ja ho deduïm.
Ja traiem les conclusions.
Molt bé.
És que jo conec l'autor d'aquest joc, ja sé per on van els tirs.
Sí, literalment, no?
Sí, literalment.
Sí, perquè té molts jocs d'acció, sí. I és un joc d'acció frenètic, en tercera persona, on serem Romeo Stargazer, o sigui, Romeo observa estrelles,
sí,
una mena de Robocop espaciotemporal. No es pareix molt a l'obra de Shakespeare, en principi.
D'entrada, no.
D'entrada, no. Que cercarà pistes de la seva desapareguda Juliet.
Ah.
O sigui que sí, Shakespeare s'està remenant en la seva tomba, senyors. Sí, 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 sí. Ah. Com si fos una mena de pollo a l'ast.
Això a Shakespeare li moraria.
Segurament,
sí. Li agradaria. Sí. M'estaria encantat.
Sí, perquè és un joc així japonès que es pren en sèrio l'ajustet a si mateix, cosa que jo crec que li faria gràcia, en realitat.
O sigui, sabeu quan nosaltres tenim que un joc és molt japonès? Doncs pues el que fan Goichi Suda, que és autor d'aquest joc...
És molt japonès.
Doncs pues japonesos.
Però japonès friki, no japonès mainstream...
No.
Perquè el que he vist no és histriònic, és més tipus jojo o alguna cosa així, no?
És una locura.
Un humor molt
aquest
raro.
Aquest tio està una mica nat de soia, ja vos dic. El que n'altres és molt japonès, això seria japonès per japonesos.
Sí.
Molt bé.
Exacte. La premissa és la següent. Hi ha un incident que destrossa l'espai-temps, igual que la novel·la de Shakespeare. Romeo, a les portes de la mort... clar, a les portes de la mort...
Sí, sí, sí.
Reviu gràcies a una supertecnologia innovadora. En aquestes entra a formar part del cos de la policia espaciotemporal, una divisió de l'FBI com a agent especial. Vull dir,
aquí, de la novel·la. Aquí és on Shakespeare diu prou i se'n torna a sa tomba.
Jo aquí és on fiques duros damunt sa taula, saps? Dámelo ya.
No quiero saber nada, diu Shakespeare. I wanna know nothing. Bye. Aquesta unitat, la unitat de la policia espaciotemporal de l'FBI, que és on Romeo Spettargeiser és com el ressusciten, vaga per el cosmos a la recerca de criminals que s'han aprofitat d'aquesta situació en què el temps ha anat a la merda, cosa que és molt profitable pel crim organitzat, no? Amb l'objectiu de restaurar la justícia de l'univers. Mentretant, Romeo busca pistes sobre la seva núvia desapareguda, Juliet, i aviat descobrirà que la seva absència i la destrucció de l'espai guarden una estreta relació. Ojo, eh? A lo millor Juliet és la clave. El amor és la clave, una altra vegada. Mm. Llavors Romeo es posarà la seva màscara Dead Gear.
La seva màscara què?
Dead Gear.
Dead Gear,
sí.
Què vol dir això?
Dead Gear és com, literalment seria com...
Equipament de mort.
Màscara d'equipament de mort, o sigui, literal. Disposat a viatjar fins als confins de l'espai-temps, perquè clar, si has de viatjar fins als confins de l'espai-temps, doncs et poses una màscara Dead Gear.
Home,
si no, què?
Mínim. Mínim.
I un parell de tovalloles per si jo que sé, no?
I se cantimplora.
I clar, i la revista Pronto, per si t'avorreixes.
Clar.
Bé, jugablement es trobava en un hack and slash en tercera persona, que recorda hack and slash, o sigui, m'agrada aquest gènere perquè el gènere és la onomatopeia de lo que fas. Hack and slash, hack and slash. Bé.
és així.
Sí, perquè estàs totalment, tota l'estona pigant colps, no? Amb espases i coses. I recorda jocs com Devil May Cry, que és una saga mítica d'aquest gènere, Ninja Gaiden o els primers God of War abans de que Kratos fos pare i es deixés barba i estigués fins al gorro de pagar hipoteca, no? L'estil gràfic és d'animació japonesa, però amb el dial d'histrionisme en el 3 i no en el 11, com ens tenen acostumats, amb personatges amb aparença relativament normal, tenint en compte que es tracta d'una història de ciència-ficció amb espases d'energia, raig d'energia, barres d'energia i roba amb aparença de plàstic de molt bona qualitat, la veritat.
Tio, en els jocs d'aquest tio sempre hi ha sables làser, és increïble.
Sí, li agrada molt, no?
Perquè
sí,
li agradaran. Passes...
És molt fan de Star Wars.
Li agradaran.
I de Gundam.
Aquest seria un videojoc d'autor, no? D'alguna manera.
Sí, és un videojoc d'autor. I el primer també, realment, d'alguna manera. No?
Independent. I es Reanimal també seria...
Sí, més com
no
de l'estudi.
No tant.
Més com, com Studio Ghibli, que fa el seu, no? D'alguna manera.
Sí. I Romeo is a Dead Man, on, amb quines plataformes es pot jugar i quanta pasta mos costarà?
Pues la pasta no l'he mirada, mira el que te dic, però jo crec que serà en torn de... No, 30, 40 pot ser, no?
No ho sé, la veritat.
Perquè no crec que un triple A no és.
No.
O sigui, no és un joc, diguem, molt gran. I és PC, PlayStation 5 i Xbox Series.
Molt bé, per tant, no fa falta que corris perquè encara no el pots jugar, Sergi.
No. Bueno, tinc PC. El pot tirar, segur.
Segur.
Però el PC el tens actualitzat, tens tot instal·lat, tens... Sí.
Li vaig ficar inclús merda aquesta d'Nvidia, de que optimitzaves com es veuen els jocs i tal. No vaig notar ninguna diferència.
moltes gràcies.
Un plaer.
Adéu.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Would you help?
help me to carry this load. Open your heart, I'm coming home.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia, són les 6:40 d'aquest dilluns 16 de febrer, que ens espera una jornada marcada pels intervals de núvols i temperatures en ascens. Avui començarem la jornada pendents de l'estat de salut de la dona de 31 anys ingressada en estat crític després d'haver estat agredida per la seva exparella ahir a Sant Antoni, de la qual tenia un ordre d'allunyament. La seva mare i la seva germana, de 56 i 27 anys, també varen resultar colpejades amb ferides lleus per part de l'agressor, qui, dir-vos, que està detingut. L'atenció informativa també passa per la vaga de metges, que comença avui i s'estén fins divendres. Demanen un estatut marc que reconegui la idiosincràsia del col·lectiu i protesten per la ruptura unilateral del Ministeri de Sanitat amb el comitè de vaga en plenes negociacions. Els sindicats critiquen que el test està pactat amb sindicats no mèdics sense legitimitat representativa i que no té en compte els metges. Per tot això, demanen al govern espanyol que es responsabilitzi de la situació i mogui fitxa. Durant l'informatiu, vos explicarem que només el 26% de les empreses de més de 10 empleats de les Balears permeten teletreballar, una davallada respecte del 2024 i que està 10 punts per sota de la mitjana estatal. I encara de l'àmbit laboral, dir-vos que cau entre les empreses l'interès per les titulacions universitàries en presència només en el 14% de les vacants, mentre que la formació professional es reforma com el nivell formatiu amb més demanda per segon any consecutiu. De tot això, però també de més qüestions relacionades amb l'actualitat local, autonòmica, estatal i internacional, vos en donarem més detalls a l'informatiu matí. Serà a partir de les 7, en acabar el primer vol de Formentera.
IB3 Ràdio és diversitat.
avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Començam la tercera part del programa. Escoltes el programa despertador d'IB3 Ràdio cada matí de 6 a 7 fins a les 7 que ens desallotgi la gent d'informatius. Molt bé, perquè tampoc ens agrada treballar tant. Vull dir, Irene Roig Francolí, com estas? Ja està, a les 7 n'hi ha prou, ja.
Massa, si no demanen.
Escolta, començau. La setmana passada la vàrem acabar així...
Forta.
Dura. Sí, dura.
Dura com un esquidor.
Sí, per anar a començar més suaus.
Sí, és suau.
Perquè hi hagi... Per anar dirigint-se cap a un clímax.
Exacte. No, si parla de serpents, tranquils, ningú se la fica pel cul.
No hi ha serpents sexuals.
No hi ha serpents...
Aquesta no.
El titular diu així. Un home troba sa serp desapareguda de seu veí en el seu contenedor de compost.
No conec aquest grup. Si hi havia algú mitja adormit, ja no hi està.
Ja no hi està.
Ara mateix ja no hi està. És una cançó que es diu Snake Charmer. Encantador de serps.
Exacte. No sé, no? Bueno, com hi ha serps, pues l'encantador de serpientes.
Sí, està clar. No, res a dir, eh?
Uh-huh. Aclarir que la serp de seu veí no és una metàfora, és literalment una serpent.
És a dir, no m'ho referim... a sa bufanda. Sí, no, que m'ho referim a una serpent de veritat.
Una serpent de veritat. No és, no, la serpiente de su suegra. No,
no,
senyor.
No.
És una serpiente literal. Perquè el veí d'aquest pobre home era un d'aquests desgraciats que vol morir però no vol decidir quan. Que tria ficar un animal a casa seua que en algun moment el matarà.
Una serp, un tigre, un os, un lleó...
Campilla de sorpresa. Sí, que gustito. Sí. Però en aquest cas, quasi mata d'un infart en el veí. Ha passat a Anglaterra, curiosament. Aquest lloc, que com no té tanta fauna mortal com Austràlia, se l'ha de fer endur a casa. Mm. Així que un pobre senyor anava a compostar les seves merdes, literalment o metafòricament. Qui sap? Igual era literal. I va trobar-se això, una bufanda que es movia, estava allí vores compost perquè el compost estava calentito, i va posar a Facebook, ei, algun fill de puta ha perdut això? Perquè, clar, no és el
més inglès. Serp era?
Una... crec que li diuen Milk Snake, que no és que tregui llet, literal.
D'aquesta blanquinosa, no?
Exacte.
En parell és repugnant.
És bastant repugnant.
Sí.
I és de ser més habitual que la gent se vulgui ficar dins casa.
Sí.
No tinguis serps, és una gorrinada. Però total, que va resultar que sí, que algú l'havia perdut. Feia 15 mesos que a un pavo se li havia escapat sa serp. 15 mesos es bitxarraco havia estat donant voltes pel món. Mm. Que de veritat, se t'escapa una serp i no mous cel i terra per trobar-la en seguida. És que, a veure, jo sé que en general els inglesos tenen molt poc apreci per sa vida, però un poc d'empatia amb el barri sencer, no? Un poquito de... Hi ha una entrevista de l'amo de sa serp quan va veure sa foto de Facebook dient: ah, doncs, s'assembla un poc a sa que tenia.
Home, perquè ja havia tingut temps de...
d'oblidar-se'n.
De créixer. Vull dir, ha mudat. Crec que muden una vegada a l'any, sa serp.
Quin asco de bitxo. Però, en fi, tu dius, s'assembla... Tu creus? Si creus que enmig d'Inglaterra hi deu haver moltes més serpents prop de tu, de repent, fiera, il·luminat, i aquest senyor no està detingut ni castrat pel bé de la humanitat, està lliure, i li han tornat la serpent. El que la va trobar va dir que el retrobament amb l'amo havia estat hasta adorable. Cookie. No sé jo si és l'adjectiu que es pugui aplicar una corda amb ulls. En general, no tingueu serpents. I sobretot a Eivissa, millor que ningú entengui i que ningú se li escapi.
No, perquè ja en tenim prou.
Ja n'hi ha prou. I com... la meva abuela, si se'n troba una, no sap si és mascota o no és mascota, agafarà una destral i la decapitarà.
Sí, sí, i tant.
I no posarà res a Facebook.
Sí, 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 sí. No, no, i no li van gau en barrotllo que estàveu creant una colònia de serps, no, no, perquè no...
No, i és un animalito, no!
No, no.
Pa! Decapitada. No, no.
Moltes gràcies a Irene Rocha Francolí. Has perdut una vegada més l'oportunitat de posar la cobra taca-taca d'en Joan de Sonrapinya. S'ha de dir.
Ja sortirà el més serps.
Perquè, la veritat, en fi, és que som molt fans.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Molt bé, deixem la secció de notícies increïbles. Anem a notícies que de vegades poden parecer increïbles, però que estan basades en la ciència i la tecnologia. Cristina Ramon, tu aprovaves tecnologia, bé, a l'Insti?
Jo, tot.
Traies allí... Tu eres bona, sí. Eres bona lota.
Sí, el que també és cert que jo vaig fer és batxillerat social i al final ciència i tecnologia tampoc no... Me n'estic especialitzant més ara. Fixa't. Mira, la vida.
Mira, ara et posaràs a prova una vegada més. Anem a Mart per començar la secció. It's a god-awful small affair
to the girl with the mousy hair. El magnat tecnològic Elon Musk, i home més ric del món, s'ha passat 2 dècades anunciant que estàvem a punt de colonitzar Mart. De fet, les seves declaracions en aquest sentit han aparegut en diverses ocasions en aquesta mateixa secció. La seva empresa, SpaceX, naturalment, havia de ser clau a l'hora de conquerir el planeta vermell.
Allò de conquerir Mart era una espècie de mantra, eh? Però el propi Elon Musk ha confirmat els rumors que aquesta estratègia ha canviat i que ara SpaceX té en el punt de mira la Lluna, segons relata el portal Shataka.com. Així que la resposta a aquesta cançó de David Bowie, Life on Mars, així que s'escriu amb una pregunta, és de moment no. Almenys, de moment no hi haurà vida humana a Mart. I no sabrem si hi ha marcians, perquè de moment no hi anirem. Elon Musk ha confirmat que el seu nou objectiu, més pròxim i pragmàtic, és construir una ciutat autosuficient en menys de 10 anys a la Lluna. Esperem que se n'hi pugui anar pronta. Vinga, va, anem a parlar de sa tele.
La televisió 8K ha passat de moda pràcticament abans de comercialitzar-se.
És així, eh?
Dèiem anys sentint-ne parlar, igual que de Elon Musk parlant de Mart, però la tecnologia no acaba d'arrencar. L'estàndard 8K existeix, alguns fabricants l'han començat a oferir en alguns models, però
Quan ha set realitat, ha resultat que la diferència entre el 4K i el 8K en realitat és pràcticament imperceptible.
Sí, l'ull humà no arriba tampoc a trobar-hi gaire cosa. En canvi, l'exigència de l'aparell en quant a transmissió de dades i en quant a capacitat és enorme i, per tant, els televisors són molt més cars de fabricar. Empreses com TCL, o que és una empresa xinesa que està treballant bastant, o LG, han decidit abandonar la tecnologia de moment i només queda Samsung com a fabricant gros que manté l'aposta pel 8K. Només s'han venut al món, perquè us faceu una idea, 1,6 milions de televisors 8K, mentre que hi ha prop de 1.000 milions de televisors 4K que ara mateix estan en ús. De manera que si volíeu comprar-vos un 8K pel complet o per lo que sigui, igual no és tan bona idea. Tancam la secció amb bones notícies, sobretot si t'agrades cafè.
Tomamos un café después otro café.
Si vos enganxam justament amb el primer del dia, que sapigueu que 3 cafès al dia redueixen el risc d'Alzheimer, però, això sí, només si contenen cafeïna. Mm-hmm. Així ho afirma el major estudi realitzat mai sobre els efectes neuroprotectors del cafè, elaborat per la Universitat de Harvard, amb la participació de 132.000 persones durant 37 anys.
Això és un estudi de veritat.
Sí.
El consum habitual del cafè redueix el risc de patir declivi cognitiu amb l'edat o amb l'Alzheimer i la demència. El màxim benefici s'ha observat amb un consum, com dèiem, d'unes 3 tasses de cafè al dia, com dèiem, sempre que sigui amb la cafeïna inclosa. Una quantitat més elevada no ofereix protecció addicional, no fa falta que us prengueu 10 cafès, mentre que el cafè descafeïnat resulta que no té cap efecte protector.
L'important és la droga.
L'important és la cafeïna, en aquest cas, sí. Per exemple, el consum de 300 mil·lígrams diaris de cafeïna redueix un 18% el risc de patir demència. El consum de té, per cert, té efectes equivalents, perquè ja sabeu que el té un component molt semblant a la cafeïna.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Però lentament hablamos del amor por una duda hoy, o es quizá tal vez imaginación, será eso, puede ser. Porque nosotros hoy peleamos el amor.
Molt bé, aquí ho deixam avui, és dilluns, però ho superarem entre tots, eh? Espitjant una miqueta. A les 7 arriben els companys de l'informatiu matí, i nosaltres tornem demà, que ja serà dimarts, a partir de les 6. Que passis un dia boníssim.
Són